una hora sencera en aquesta casa que és Ràdio 4, la qual cosa sempre per nosaltres és una gran satisfacció que tinguem algú en aquesta hora de la mitjanit de diumenge a dilluns que tingui aquesta fidelitat, aquest interès d'escoltar temes al voltant de la cultura audiovisual. Com sempre, l'altra ràdio us portarà aquests temes. Avui amb un programa especial, un programa monogràfic que jo no us vaig voler desvelar ara fa unes setmanes, no us vaig voler dir de què parlaríem, però crec que pot ser de gran interès. Així ho espero i d'aquí una hora vosaltres mateixos en podeu fer el balanç. Edició a camí del 29 de novembre, camí ja oficialment d'un dilluns 30 de novembre, que per l'altra ràdio i el seu equip és l'edició número 1031. Si avui l'altra ràdio fa un programa especial és, evidentment, perquè els invitats que avui tenim al nostre programa són especials en el millor sentit de la paraula. Tots ells són col·leccionistes, col·leccionistes d'equipaments professionals de ràdio i de televisió, col·leccionistes específicament d'aparells de televisió, col·leccionistes d'aparells de ràdio. Tot seguit us els presentaré. Si nosaltres parlem del món del col·leccionisme, si parlem doncs d'aquestes vessants, com podeu ja pressuposar els fidels oïdors de l'altra ràdio, ho fem amb una intencionalitat. Des de l'altra ràdio ja fa uns quants anys estem demanant en antena, que és l'única força que té el nostre programa, que Catalunya tingui un museu dedicat a l'univers de la cultura audiovisual, fonamentalment al nostre mitjà de comunicació, la ràdio, però evidentment podria ser un mitjà dedicat a la ràdio, la televisió, que en el fons ràdio i televisió són molt més coincidents del que aparentment semblaria, tant en el temps com també per les possibilitats que ofereixen i per l'impacte social que han tingut al llarg d'aquest segle XX en la ràdio com la televisió. Des de l'altra ràdio, tornar a insistir, tant de bo que l'any 99, l'any 2000, potser serà el tombant de segle, Catalunya pogués arribar a tenir un museu de la ràdio. Serà potser l'any en què Ràdio Barcelona i AJU complirà 75 anys, és a dir, l'any entrant. Serà quan compleixi 76. Haurem d'esperar encara una mica més de temps. De tot això en volem parlar avui i volem repassar la història, bàsicament, també de la televisió i de la ràdio de la mà dels nostres invitats, que tot seguit us presentaré. La salutació cordialíssima de l'equip que fa possible aquesta nova edició de l'altra ràdio, aquesta edició especial 1031. Xavi Garcia a la part tècnica, el nostre ordinador, que encara no té nom, i li hem de posar, tot i que en Xavi Garcia algun nom ens ha suggerit, però com encara no està batejat no el direm, i aquest qui us parla, sintonia a la direcció i presentació. Si parlem d'història del nostre programa, si parlem de col·leccionisme en el nostre programa, ja també podeu endevinar que tenim un dels especialistes habituals avui assegut aquí al nostre costat, però molt ben acompanyat de companys, d'amics, en aquest cas, que ens ha portat avui al nostre estudi. Em refereixo, evidentment, a Joan Julià, de l'Associació Cultural Amics de la Ràdio. Joan, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui no et podràs queixar pel temps, eh?
No, no.
Tenim una hora sencera a compartir amb la resta d'amics d'en Joan Julià, persones, algunes que ja han estat presents en alguna ocasió al nostre programa, com, per exemple, Romà Gibert, director tècnic de Link Comunicacions, una empresa professional del món de la transmissió dels senyals radioelèctrics, també col·leccionista integrant de GAR, present quan nosaltres amb Joan Julià Sant Celoni vam celebrar els 15 anys de l'altra ràdio. Això aviat ja farà, doncs, broma en broma, 4 anys amb un programa especial a la rectoria veïna de Sant Celoni. El senyor Romà Gibert de Link també hi va ser-hi present. Bona nit.
Igualment, bona nit.
I donem la benvinguda per primera vegada a l'altra ràdio a una persona que, si us agrada també l'univers de la cultura audiovisual, ara ho comentava, micròfon tancat, ha sortit per moltes televisions, li ha fet també molts reportatges, un excel·lent també col·leccionista, en aquest cas especialitzat en aparells de televisió, el més important de l'àrea on nosaltres ens trobem, el senyor Francesc Arellano, que jo saludo també amb la bona nit.
Bona nit.
Esperem per també, Joan, que se'ns afegeixin i que estem un horari una mica tardà, un altre dels integrants de l'ACAR, que quan vingui el saludarem. Però d'entrada potser en Joan Julià és prou conegut dels oïdors del nostre programa, conversarem ara amb ell d'aquí uns minuts. Parlem una miqueta de la col·lecció del senyor Francesc Arellano, que es dedica professionalment a això, al col·leccionisme científic. Això també pot estranyar d'alguna manera algunes persones, que el món de les antiguitats es pot entendre més associades als mobles, no? Els elements a vegades de bijuteria, de joieria, però col·leccionisme científic, antiguitats científiques, què hem d'entendre?
Bé, doncs jo ja des de fa 40 anys que m'he dedicat a fer col·leccions, doncs he fet la història de la màquina d'escriure, de la màquina de cosir, de la màquina de vapor, de la ràdio fins i tot, també havia tingut una bona col·lecció, i quan ja al final sembla que no quedi res per col·leccionar, se'm va ocórrer la televisió.
I aquestes col·leccions que heu anat fent en el pas del temps van formant part de museus.
De museus.
Donem alguns exemples d'on es poden veure col·leccions que heu iniciat i que després les heu anat doncs, venent a diferents museus.
Doncs, per exemple, l'any 68 va ser la primera que van crear un museu a Marbella del fonògrafo, de la història del fonògrafo. Després he sigut subministrador del Museu de la Música de Barcelona amb aparells mecànics, amb temes mecànics. Museu de les Ciències de Nacional de Madrid, Museu Nacional de la Ciència de Catalunya, el Museu del Poble Espanyol de Madrid... De Madrid, bueno, en fi, tot...
Telèfon també l'heu tocat?
Sí, de telèfons vaig arribar a tindre una de les millors col·leccions que hi havia aquí a Espanya. Aleshores, després d'estar lluitant, perquè jo sempre he mirat que les coses es quedessin aquí, com és lògic, no? Com que no em van fer cas, doncs van vindre uns francesos i van dir, home, però això és el que estàvem buscant. I ara en aquest moment s'està a París, una gran col·lecció de telèfons.
En el cas en concret de la col·lecció Arellano, de televisors, en aquesta cua de l'any 98, de quantes peces està formada i una mica com la podríem explicar als nostres oïdors?
Bueno, bé, jo he procurat fer una cosa una mica sense didàctica, encara que és molt difícil, perquè per aconseguir-ho pues, hauríem de tindre mils de televisors. Però bueno, primer anar replegant, em va vindre a les mans a l'any 80 un aparell de cristall líquid de butxaca que em va vindre d'Anglaterra. Aleshores, allò em va donar la idea de que potser en algun moment arribaria a ser en gran per les cases. I vaig pensar que arribaria un moment que el tubo de rajos catòlics pues, arribaria a desaparèixer. I és quan em vaig dedicar a col·leccionar pues, els aparells en tubo de rajos catòdics. I així se'm vaig pues, animant a comprant, però per tot Europa, eh? Jo no he sigut només aquí. Clar que les peces més importants per nosaltres són les que s'hagin fet aquí al país, de les primeres Philips, Iberia Ràdio, el Televisor Nacional, fet a Madrid, i tota aquesta sèrie de peces que una mica representatives nostres. Però tinc televisors pues, alemans, francesos, anglesos, belgues, de tota Europa.
Quantes peces trobaríem a la vostra col·lecció?
Unes 200 televisors, entre càmeres i televisors, 200 peces.
I podem trobar diferents èpoques o podríem catalogar, diguem-ne, diferents períodes o per estil o per tecnologia d'aquestes 200 peces?
Sí, des de l'aigua. Així és,
quins serien aquests grans blocs de l'evolució dels receptors de televisió?
Precisament, en certa ocasió, com que jo m'he anat bellugant i anat buscant entitats, va arribar a un punt que un senyor ja important va dir però funcionen tots? I aquesta ja era la pregunta del milion. Perquè què volen veure? Un partit de futbol amb 200 televisors no es tracta d'això. Es tracta de veure cada dècada com ha anat canviant el disseny del moble i l'electrònica interior de cada peça. Això és en el que es basa la col·lecció.
Quan parlem de receptors de televisor, de quines dates hauríem de dir? És a dir, fins a 1998 i el més antic de televisor, amb quin any trobaríem la seva època de funcionament? Quin seria el televisor més antic que teniu a la col·lecció?
Bueno, dels més antics precisament són els que no funcionen, diguéssim.
Però de quin any parlem?
Pues de l'any 30, 1930.
Perquè molta gent associa la televisió a partir dels 60, i això, com
sí,
veurem avui,
és el que jo pregunto.
No és completament cert. Per això ja deia el paral·lelisme ràdio-televisió més proper del que semblaria. És a dir, als anys 30 ja tindríeu algun aparell de televisor.
Tinc un aparell de televisor que és molt difícil d'aconseguir perquè és un verd.
Verd.
Un verd. I vaig tindre que anar a Anglaterra a buscar-lo, va costar 2 milions de pessetes, però la peça està aquí.
La peça
està
aquí.
És important.
A part de televisors, la col·lecció Arellano està formada per algun altre element del món audiovisual?
Vídeos.
Això sí que deu ser més recent, no?
El vídeo, sí, és més recent. És de l'any 1931.
El vídeo? L'any 1931.
És quan es aconsegueix gravar la imatge amb un disco de gramòfono. I jo el tinc. A dintre de la col·lecció n'hi ha un. Que en lloc d'estar al so i a la imatge, que un diafragma, la cèl·lula fotoelèctrica i la transmissió, era per servir la imatge amb el baix.
Després també la col·lecció Arellano es completa amb el que seria tot un element de bibliografia sobre, diem, tots aquests temes. Exacte. Això seria, diem, el tercer element que heu anat també guardant a la vostra col·lecció.
Exacte, hi ha una col·lecció de 400 llibres, una biblioteca.
Aquesta col·lecció es pot visitar, està oberta al públic que demanés poder-la venir a veure?
Sí, no és que estigui obert al públic, però hi ha hagut ja persones que m'han demanat. Ja que
ho dic perquè sempre els oïdors del programa són molt interessats en aquests temes i potser ja d'entrada podríem dir, ho podem repetir si a mi no se m'oblida al final del programa, la forma de poder contactar amb Francesc Arellano i poder visitar, doncs, el dia que anés bé per les dues parts, doncs, aquesta excel·lent col·lecció.
Sí, almenys és interessant si algú vol veure-ho, ja que potser el camí d'aquesta col·lecció serà igual que dels telèfons que seran ir a fora.
Més val avançar-se. Avui intentarem que no segueixi per la mateixa línia dels telèfons.
Ojalà es aconsegueix.
On la teniu ubicada i com podríem fer per contactar, doncs, qualsevol oïdor amb vostè?
Bé, aleshores vol que m'enviï els telèfons, per exemple?
Doncs donem els telèfons de contacte, sí.
Pues molt bé, el telèfon de contacte és 301...
93, apuntarem, 301...
29...
29...
43.
43.
Que és el telèfon de la botiga on jo venc a Parell Científic.
O sigui que algun oïdor que ja us truqués amb els horaris habituals de botiga, demà passat us trobaria al 93 301 2943.
Exacte.
A quin lloc teniu aquesta col·lecció físicament?
Això està al Poble Nou.
Al Poble Nou de Barcelona.
Al Poble Nou.
Molt bé. Una altra de les persones que es dediquen al món del col·leccionisme per afició, tot i que professionalment està lligat a l'empresa Link, com a director tècnic de Link Comunicacions i com a persona que va tirar endavant aquesta empresa, és el senyor Romà Gibert, que també ha actuat com a assessor del que es podrà veure, esperem que ben aviat, com una mica com a petita mostra del que és el món de la ràdio i de la televisió, específicament el món de la ràdio, la col·lecció que té previst de, doncs, posar a l'abast de tot el públic al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, que es troba a Terrassa, que també va estar present el seu director, el senyor Casanellas, en aquell programa especial de l'altra ràdio en el seu 15è aniversari. Abans de parlar de la vostra col·lecció, el que dèiem, no? Broma en broma, aviat farà 4 anys, ja ha passat 3 anys llargs del programa que vam fer a Sant Celoni. Com tenim aquesta petita col·lecció, que serà una mostra representativa del món de la ràdio, que el Museu de la Ciència i de la Tècnica, doncs, properament ensenyarà, i de la qual en veu ser una mica el seu dissenyador i el seu assessor?
Bé, la col·lecció està guardada, o sigui, com a elements, com a parells, està guardada en els magatzems del museu, en espera de que les obres que es van fent de remodelació de tot el que és el conjunt, el que ho hagi vist, de la fàbrica aquella antiga que hi havia a la Rambla de Gara, a la propera ciutat de Terrassa, pues tots aquests equips estan guardats, com dic, amb espera de que la nau on té que anar això, que serà la nau dedicada a lo que és, segons la idea que n'hi ha, de lo que és la relació amb l'home de l'essència i de la tècnica, o sigui, allà hi aniran tots els aparells que estan en contacte immediat amb nosaltres, siguin autos, siguin rentadores, siguin ràdio i televisió, siguin telèfons, siguin, no sé, tota aquesta part, no? Aleshores, això ara, crec que han acabat ja la part d'infraestructura de lo que és la nau en si. Ara, esclar, ara s'ha d'anar fent mica en mica. Què és el que passa amb aquestes coses? Pues el que passa és que el pressupost que dona la Generalitat, el Departament de Cultura té que arribar a tot arreu, té que arribar a tot el que se'n diu cultura, que, bueno, no sé, l'altre dia comentàvem que els xiquets de Vall també és cultura i també tenen unes ajudes i uns pressupostos i associacions de totes les classes, clar.
I a Terrassa hi ha els castellers, precisament els Minyons, que si deu ser pel pressupost, amb la torre d'aquesta de 10 el castell que van fer ara fa uns quants dies...
Sí, famosos fa aquesta setmana.
Però ni que tinguin una ajuda econòmica, també cal destacar que hi ha, evidentment, una activitat altruista i voluntària, no? Però, clar, diguem-ne, tot depèn només d'aquest pressupost per ja materialitzar-ho. Però la col·lecció existeix i està al caure, per entendre's.
La col·lecció que tenen és una col·lecció de donacions, alguna compra han fet.
No és la col·lecció Imeric, per tant, que també hi havia la ciutat de Terrassa.
La col·lecció Imeric, podríem dir que estava en certa relació per fer-se en càrrec ells, però en aquest moment no puc dir com està, perquè tampoc
ho sé. Sí, seien uns altres aparells.
Sí, són aparells que tenen dintre del que és el fondo del museu, que el fondo del museu s'ha anat fent arrel de donacions de gent i d'alguna compra que han fet.
Quin nombre, més o menys, pel que veu fer de disseny, que ja fa un quant de temps que hi vau estar-hi treballant, podríem parlar, ni que després potser se n'ensenyin menys, però sobre quin nombre podria haver-hi d'aparells?
Ara, en aquest moment, potser ara diré un bon disbarat, perquè esclar, hi ha un moviment i ara fa algun temps que no hi ha anat, potser hi ha uns 150 aparells de ràdio.
Això estaria, doncs, molt bé.
Hi ha fonògrafos, hi ha una mica de tot, no estem parlant de ràdio.
Una mostra que, com va dir el senyor Casanelles, director d'aquest museu, el Museu de la Ciència i de la Tècnica, el que fa és mostrar diferents elements i no pot dedicar-se a una col·lecció específica, com va restar ben clar en aquell programa especial que vam realitzar. Per tant, cal felicitar en aquest museu i cal encoratjar que quan tinguin el pressupost, que sembla que potser amb el proper pressupost i si no el següent, és immediat que ja li toca en aquesta vessant relacionada amb el que seria tota la tecnologia relacionada doncs, amb les persones. Això resta ben clar. Pel que seria pròpiament a Romà Gibert com a col·leccionista i com a professional del món de les comunicacions a través de l'empresa Link. Quina tecla del món del col·leccionisme heu tocat? Us heu especialitzat o també heu tocat una mica de tot?
Diguem-ne que he tocat una mica de tot el que és l'electrònica de consum. Podríem dir que tinc aparells de ràdio, en tinc uns 400, tinc televisors, en tinc 100 i pico, tinc magnetòfons i toca discos, en tinc un altre centenar, tinc calculadores sempre buscant el més antic i el primitiu, calculadores, ordenadors, ho sé, tot el que està, diguem-ne, que relaciona l'electrònica.
I dels aparells, per exemple, professionals de transmissió, com pot ser Link, la vostra empresa, amb tants anys de tradició a Catalunya, també heu anat guardant o potser seria el de menys que trobeu a la vostra pròpia col·lecció?
No, alguns aparells dels nostres, dels primers que vam fabricar, ara fa 20 i pico d'anys, els guardem, els guardo jo personalment, els guardo jo per esclar. Les empreses també s'ha d'entendre una cosa, una empresa, la seva missió no és fer coses d'aquestes i, a veure, quan un aparell fa nosa, ocupa uns metres quadrats o unes coses que es necessita per treballar, allò es té que fer fora i s'entén que és així. Llavors hi han d'haver-hi els que som una mica esbojarrats amb aquestes coses, que és el que ho guardem.
Una altra curiositat que pot tenir els nostres oïdors, a on teniu tot aquest material, aquesta col·lecció? És a dir, heu habilitat algun espai especial? O la vostra casa, d'alguna manera, és, podríem dir, un petit museu en el qual vosaltres doncs, hi viviu habitualment?
Desgraciadament ho tinc molt malament, perquè tinc molt poques hores a dedicar-me. Tinc un magatzem, que hi tinc guardades les coses en bastanteries, sense massa ordre ni concert. A casa meva en tinc uns quants de ben posadets. A la casa que tenim a fora, jo soc d'Arenys, bueno, no fill, net, d'Arenys d'Amunt, doncs, bueno, allà també en tinc més. En tinc deixat alguns amb alguns amics. A la fàbrica tinc el despatx tot guarnit amb receptors.
Distribuït, vaja, per lloc de la feina, per amistats i per la pròpia casa. Pel que fa a Joan Julià, persona doncs, ja coneguda del nostre programa, al qual sempre li hem d'agrair doncs, aquesta feina de divulgació del que és la història pròpiament del nostre mitjà de comunicació, que ens ho fa d'una forma excel·lent, potser recordar una mica el que és la col·lecció Julià de Ràdio, que és una mica la que podria servir de base d'aquest museu de la ràdio a Catalunya o de la ràdio i la televisió, que podria coexistir perfectament el que seria la col·lecció Arellano pel que fa a la televisió respecte a la col·lecció Julià pel que fa a la ràdio, més tot el que s'hi pogués afegir des d'empreses, des de donacions, tota la vessant de so, que no hem d'oblidar d'enregistraments, que seria interessantíssim com una fonoteca representativa, i el que vam dir en aquell 15è aniversari, repassar la història de la societat catalana a partir d'aquests mitjans de comunicació, grans noms de radiofonistes o de persones del món de la televisió, d'una mica més del show business, i així ho anar repassant, un lloc on els nois, les noies poguessin experimentar amb la televisió, amb la ràdio, un museu obert, amb la línia potser del Museu de la Ciència, d'un museu interactiu, no una cosa atrotinada d'aparells vells que es moren allà una mica, entre cometes, de fàstic, ni que tenen una gran estètica, sinó que hauria de ser un museu viu, que pogués fer tertúlies, que pogués fer debats, que pogués fer reflexió sobre aquests mitjans de comunicació. Es parla molt ara de la televisió dels infants, es parla molt de cap on va la nova ràdio, els continguts, és a dir, que seria un indret on tot això podria quedar d'alguna forma representat. Però en el teu cas, Joan, que l'altre dia també un col·laborador del programa ho preguntava, quan vas venir per primera vegada al programa, la col·lecció Julià de París de Ràdio es podia veure a Sant Celoni, nosaltres vam venir al teu espai, vam fer un reportatge en el Museu Julià de la Ràdio, i tenies en aquella època, farà uns 6 o 7 anys, quants receptors, més o menys?
Més o menys 2.000.
Uns 2.000. En aquesta cua del 98, quants en tens?
Bueno, jo diria que potser 1.200, però útils per al museu, seleccionats n'hi ha uns 1.000 ara.
És a dir, això seria el primer dubte. Clar, si n'hi havia tants i ara, diem, en queden un miler, que, escolta'm, Déu-n'hi-do, és que ha passat alguna cosa, i bo seria, diem-ne, d'aclarir-ho. La col·lecció, finalment, Julià, de receptors de ràdio, en aquests últims anys, que tu has expressat també al nostre programa, podríem dir que s'ha especialitzat i has anat utilitzant intercanvis i sistemes per especialitzar-te en concret en què?
Sí, fa aproximadament 5 anys vaig tenir una idea, crec que, bueno, valia la pena tenir-la en aquell moment, va ser molt oportú, quan després de veure molts museus a l'estranger, jo preguntant a Alemanya on tenien els receptors francesos, em deien que no en tenien cap, a Anglaterra no en sabien res dels alemans, als Estats Units tampoc, i esclar, resulta que l'experiència em va dir que dintre dels col·leccionistes, del qual amb uns companys van fundar l'associació Acker, i per tant puc dir que coneixem uns 300 col·leccionistes, no hi ha cap col·leccionista especialitzat en aparells espanyols. Vaig arribar a la conclusió que si a Espanya hi havia d'haver un museu de la ràdio o de les comunicacions, aquest museu tenia que ser de receptors espanyols, no vindrien els inglesos a veure els aparells inglesos aquí, ni els americans, sinó que aquí tenen que veure els aparells espanyols.
Quines marques? Digues marques.
I des d'Iberia, Anclo, Bayona, bueno, en fi, això...
La més antiga, feta aquí, quina seria?
Bueno, jo quasi bé... Júpiter, bueno...
Júpiter, que... per exemple, sí, seria una de les antigues.
Sí, bueno...
És que el Joan ja té aquí...
N'hi ha molt. Des de Saturno, Ràdio Ibèria, que era a Madrid, a Ledino, en Gil, que era de Saragossa, Marata...
T'he dit 4 o 5, escolta'm, Veig sí. aquí que
no,
més
bueno,
tots...
No, és que jo he aprofitat per donar exactament els noms, no? Perquè, evidentment, són aparells que, a més, no són gent coneguts. Un se li ocorreix, possiblement, entre els oients hi haurà algun col·leccionista, però si no és realment un col·leccionista, aquests noms no els hi diran absolutament res, perquè no parlo d'aparells que cap hagi tingut ocasió oportunitat de veure.
Per tant, resta clar, per algun comentari que també algun especialista del programa havia fet, que es havia comentat, que la col·lecció Julià d'aparells de ràdio, evidentment que existeix, està, diguem-ne, preparada perquè, si trobem a l'indret... a l'indret, diguem-ne, de Catalunya, on poder-la ensenyar, escolta'm, són cosa de 4 dies, col·locar els prestatges i tota la feina està ja realitzada.
Sí, la conclusió meva és que dintre del museu qui té que haver aquí a Espanya, i preferentment es preferiria que estigués, evidentment, aquí a Catalunya, perquè aquí es van fabricar més d'un 90% dels receptors que es van sentir aquí a Espanya, doncs, hi té que estar, bueno, d'acord, el que són els aparells espanyols, té que ser la primera pàgina del museu, però, evidentment, també és important de que es pugui trobar quins són els principals aparells i com ha evolucionat en l'estranger. Llavors, la meva col·lecció vaig reservar un 15% dels aparells per seleccionant 15 aparells de les principals nacions constructores d'aparells, no?
Però per trencar amb els entesos, insistim, aquesta col·lecció segueix existint, l'única especialitzada en el que seria la producció de fabricants de la península ibèrica, a més dels més representatius que tenies tu dels fabricants estrangers.
Lògicament és una qüestió de gust, no? És molt discutible el valor de les coses. Jo vaig arribar a un moment de que canviar un aparell pel fet de ser espanyol i que no coneixia i no era conegut i que en aquell moment econòmicament potser no tenia valor, jo donava 3 aparells estrangers molt valorats. I aquí va haver un intercanvi que, esclar...
Van a la baixa
a favor de conservar els aparells espanyols.
La teva col·lecció, igual que comentava en Francesc Arellano, es podria ara visitar o està embalada i
no,
preparada?
Com saps, si havíem exposat, realment l'Ajuntament de Mataró ja havia inclòs un museu dintre d'un projecte de Mataró. Aquest projecte resulta que per manca d'una ajuda comunitària pues s'ha pogut fer amb un 80%, amb el que no s'ha pogut fer amb el 20% restant hi ha el que és el museu dissortadament, que ja tenia inclús una ubicació concreta d'això. De totes maneres, sí que vull dir ara de que, aprofitant precisament que hi ha en Francesc Arellano aquí, actualment tant la seva col·lecció com la meva ja s'han ofertat en una ciutat i hi ha possibilitats de fer un museu de les comunicacions amb les dues col·leccions.
Doncs escolta'm, com allò que diuen, fem una ràfaga musical per donar pas a en Ferran Espunyes, a l'Associació Cultural Amics de la Ràdio, que finalment també ja està aquí a la nostra emissora, i deixem de moment una mica penjat quin indret de Catalunya, ni que d'aquí 20 segons sabreu on és, hi ha la possibilitat que es pogués animar el seu ajuntament a fer un museu de la ràdio, de la televisió i de les comunicacions. On deu ser? Deu ser el nord? Deu ser el sud? Pot ser el centre? Està a prop del mar? Està a l'interior? Ara us ho direm. Saludem ja doncs també en Ferran Espunyes de l'Associació Cultural Amics de la Ràdio, que també el tenim aquí ja fa una estona escoltant els nostres invitats en el nostre control. Bona nit.
Bona nit.
Associació Cultural Amics de la Ràdio, una entitat que en Joan Julià, diem-ne, ens n'ha parlat sovint. Abans de desvetllar el nom d'una possible localitat catalana, tant de bo que s'animés a fer aquest Museu de les Comunicacions, situar els nostres oïdors en el present de la ACARO. Sabem que organitzen les cèlebres subhastes, el Joan ens en parla sempre que se'n fan, sou presents a moltes fires al món dels radioescoltes, radioaficionats, col·leccionistes. Però com trobaríem actualment la CAR? Quantes persones la formen i quines activitats bàsiques feu?
Bé, actualment tenim una població de, diguem, uns 300 socis, el qual és bastant ja significatiu tenint en compte el poc temps que portem en rodatge. El que més ens alegra és que estem bastant escampats, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. Això és important, vol dir l'interès que hem promogut, inclús ja tenim interessats també de fora d'Espanya.
I una altra curiositat, parlem de col·leccionistes. Tots els col·leccionistes superarien un llistó, suposem, dels 50 anys, o trobarien col·leccionistes per sota, per exemple, dels 50 anys? Dic 50 per col·locar una xifra a l'atzar.
No, n'hi ha de joves també, n'hi ha que també s'han interessat ja, potser, diguéssim, no de la primera volada, però ja per sota dels 50 anys hi ha col·leccionistes.
Perquè suposo que, clar, el problema és que ara, per ser col·leccionista d'aquesta mena d'aparells, com tot això té un interès i fins i tot doncs, va aconseguint un preu, deu ser molt diferent afrontar ara, iniciar una col·lecció, que en el cas de persones que doncs, superen, per exemple, 50 anys, molts del món de la radiotècnia, que jo ningú volia, que es llançava, o literalment es llançava i algú, diem-ne, ho salvava, no tenia gairebé, podríem dir, ni un cost econòmic, no?
Esclar, amb els aparells de ràdio d'època passa una mica com amb les antiguitats. Abans l'antiguitat no era valorada i era molt fàcil comprar un moble, una joia o el que sigui de qualsevol època. Més tard ja els antiquaris i els col·leccionistes s'han adonat del valor que tenen i cada vegada es fa més difícil de trobar peces antigues a un preu convenient. Això també passa amb els aparells de ràdio, sobretot els antics de les primeres èpoques, els que se'n diu de l'ampres vistes de l'època clàssica de la Philips, per exemple. Aquests són escassos i molt cars. De totes formes, es pot començar, inclús avui dia, una col·lecció amb un import, amb una inversió raonable. Naturalment, no pretenem trobar aquells exemplars més antics i més cars, però es pot trobar coses interessants d'èpoques més cap aquí.
Sí, potser del transistor cap a la ràdio digital, no? Gairebé hauríem de comprar...
Sí, no, inclús, no? Inclús abans, inclús dels anys 50 i potser dels 40 es pot trobar coses
interessants. Sí, que valdria la pena a gent jove que tingués interès pel món del col·leccionisme específic de les comunicacions, específicament de la vessant radiofònica, de que no es facin enrere, sinó que sense haver de ser persones de gran poder adquisitiu, mica en mica podrien anar, diguem-ne, fent una petita col·lecció.
No s'han de desanimar els joves, sinó que, si tenen una afició, poden trobar exemplars interessants.
Jo diria que precisament he parlat abans dels receptors espanyols i he dit que hi ha pocs col·leccionistes. Precisament avui dia els aparells de menys valor econòmic que es poden encara trobar són els aparells espanyols dels anys 40 i 50. En el moment que puguem disposar del museu d'aquests aparells i en el moment que hi hagi més publicacions al respecte, aquests aparells que avui dia es poden trobar amb uns preus molt raonables pujaran extraordinàriament de preu i m'agradaria que cridar aquests col·leccionistes que comencen a ara perquè busquessin aquests aparells que es troben a molt bon preu.
Un bon consell d'en Joan Julià. Pel que seria pròpiament a Ferran Espunyes i la seva col·lecció com a col·leccionista, quines característiques podríem trobar de la vostra col·lecció?
Jo diré una cosa, jo sóc un membre atípic de l'associació ACAR.
No digueu que no en teniu pas.
Jo no en tinc, jo no sóc col·leccionista, ni un aparell històric.
Només el que utilitzeu per escoltar la ràdio.
Ni tampoc això. La meva funció en ACAR és estrictament la d'un estudiós interessat per a la història de la ràdio. Llavors, la meva funció a CAR és merament de vocal cultural, d'aportació d'estudis, de procurar doncs, reunir bibliografia, documentació gràfica i històrica per a contribuir a el que els meus companys verdaders col·leccionistes fan. És a dir, repeteixo, sóc un exemplar atípic a dintre de CAR.
Una altra funció interessant que l'Associació Cultural Amics de la Ràdio, com en Joan Julià també demostra el nostre programa o el seu excel·lent llibre, Ràdio Història i Tècnica i algun altre que està preparant i escrivint, feu perquè altres estudiosos del món audiovisual, fonamentalment de les universitats, que ara Catalunya té moltes universitats de comunicació audiovisual, on hi ha excel·lents, evidentment, també professionals, professors, investigadors, on es fan moltes tesis doctorals, però aquest tipus, no?, de la tecnologia, aquesta mena d'historiografia que feu vosaltres, potser si no la féssiu vosaltres, ningú l'hagués feta o ningú la faria, que això és un altre aspecte també a destacar. Anem a desvetllar una mica això d'aquesta localitat que algun dia en Joan Julià ja va dir per antena, estem en converses, etc, etc, però no ens ho vol dir. Jo vaig a l'altre element de la taula, el senyor Francesc Arellano, a veure si li aconsegueixo d'extreure el nom de la localitat, i tant de bo que aquesta localitat es pogués animar a fer el Museu de les Comunicacions, a la ràdio, de la televisió, la menys és el nom, però que hi haguessin aquestes peces i aquesta vitalitat, no? Sobretot també on la gent jove hi pogués anar a experimentar amb aquests mitjans de comunicació, i doncs hi ha que tantes escoles catalanes fan coses amb vídeo, fan coses amb ràdio, que menys que un lloc on es poguessin fer, doncs, de tant en tant, activitats ben fetes, i això que dèiem, tertúlies, reflexions, etc. Avui un museu viu de la ràdio i la televisió on es repassés també la història d'aquests mitjans a casa nostra i a tot el món una mica de passada. Es pot dir la localitat una mica que heu enviat dossier informatiu a veure si s'anima?
Jo crec que sí, que es pot dir.
Doncs diem-la.
Perquè és una ciutat d'un gran moviment museístic, precisament. Bé, la història comença quan nosaltres tenim un gran amic que es diu Tomàs Mallol, que ha creat el Museu del Cinema. Aquest Museu del Cinema tenia que anar ubicat a Figueres. Aleshores, per causes polítiques, per lo que sigui, el museu se'n va a Girona. I a Figueres, pues, es van quedar amb les ganes. Anem cap a Figueres. Ens va presentar l'alcalde, nosaltres li vam presentar tots els nostres catàlegs i documentacions que teníem, i l'alcalde, de moment, pues, va quedar encantadíssim. I va dir, bueno, no sé, perquè ara pues, s'ha de presentar el consistori, s'han de fer passos i tal, però penso que podria ser interessant aquest tàndem, Girona-Figueres, cine i història de les telecomunicacions, cine i ràdio, ràdio i televisió.
El Gironès i l'Empordà, no? Que exacte, també són indrets singulars de la nostra cultura i de tot el que seria també tants aspectes lligats a Catalunya, sí, on hi ha hagut també tants excel·lents creadors, literatura, pintura, on hi ha també tants bons radiofonistes, ni que radiofonistes per sort n'hi ha, doncs, de bons a molts llocs, no? Per exemple, Montserrat Minovis d'aquesta casa, doncs, hi ha de Figueres, en aquesta ciutat, i tants que en podríem trobar, o gent més jove, crec, doncs, Toni Soler en el camp de la televisió, que ve d'aquesta àrea de Figueres, no? Tant de bo, podria ser un indret excel·lent, Museu Dalí, un dels museus més visitats, diuen, amb el Picasso i amb el del Barça,
ja ho crec.
El tindrien a prop, Museu de la Joguina, museu singular a Catalunya, per excel·lència, una altra col·lecció molt interessant, no?
Museu de la Fotografia, i un altre, fins i tot, de la pintura, ara s'ha creat un altre de la pintura.
O sigui que les comarques gironines, a més de la seva ruta deliniana, podrien fer la ruta audiovisual. Amb escoles, amb gent, etc, vull dir, diferents, també, museus propers que podrien durar un interès a molta gent, doncs, inclús a fer una estada de cap de setmana per poder visitar aquell entorn. Doncs, com sempre fem, finalment, Joan, no ens ho has dit tu, però sí que encoratjar des del nostre programa que tant de bo que Figueres, una localitat tan important, fes el pas endavant, donés, no?, la instal·lació pròpiament on dipositar, doncs, aquest material i el mínim pressupost necessari per fer el seu manteniment, i arribessin a un acord perquè les col·leccions Arellano i Julià, com a punt d'inici, estessin, diguem-ne, obertes al públic i que no haguéssim d'esperar molt de temps. Tant de bo que això sigui una realitat. Com ho veus tu, Joan?
Bé,
amb la teva intuïció.
Jo ho veig amb moltes possibilitats. El que passa que sóc optimista ja per definició, i amb l'experiència que ja hi tinc, si realment tampoc no és aquí, jo no dubto que no passarà molt de temps que serà en un altre lloc. Vull dir, jo no trobo comprensible que amb el poder econòmic que tenen els mitjans de comunicació avui dia, amb totes les universitats, els tècnics de telecomunicacions, els professionals que hi ha aquí, Espanya no pot quedar sense un museu de les comunicacions, de la ràdio i de televisió, per tant, que aprofiti Figueres ara l'oportunitat que té, perquè en un lloc o altre es farà aquest museu.
També pot ser una mica el punt clau el que dèiem, no? L'any entrant hi ha el 75è aniversari de JU Ràdio Barcelona, al capdavant d'aquesta emissora hi ha Josep Maria Martí, catedràtic també de la Universitat Autònoma de Barcelona, persona molt lligada també a la història radiofònica, precisament la presentació del teu llibre va ser feta, doncs, en aquesta emissora, des d'aquesta casa, des de Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, doncs, a través del nostre programa Resta ben clar que també es dona suport en aquesta iniciativa des de la nostra emissora pública, en el programa que vam fer especial cara al públic, doncs, el que dèiem, el director d'aleshores va estar-hi també present d'aquesta emissora, Josep Maria Balcells. Interessa d'alguna manera ja fer el pas definitiu i que des de les institucions també es vegi la importància no només d'ensenyar la història del mitjà, sinó afavorir això que ara està tan de moda, la reflexió. Ara, per exemple, Barcelona és la capital de la reflexió al voltant voltant de la televisió infantil. Fa poques setmanes hi va haver-hi una mostra, una trobada, diguem-ne, d'especialistes, o pocs dies, i hi ha un observatori de televisió infantil a casa nostra. I en aquestes universitats de cultura audiovisual i cada any surt una fornada de comunicadors importantíssima a casa nostra, no? S'hauria de trobar un lloc on tot això es pogués d'alguna forma també posar a l'abast de tothom, no? Dels professionals i del gran públic. Doncs tant de bo que ens poguéssim anar cap a l'Empordà o, si falla, doncs Figueres, cap a una nova localitat catalana. Parlem una mica de la televisió i de la seva evolució, si us sembla, perquè dir que la televisió és bastant coetània de la ràdio d'entrada semblaria una mica sorprenent, no? Perquè la ràdio quan neix, Joan? Tu que tens la data d'inici.
Bueno, jo diria que la ràdio neix en el segle passat, quan, després de les teories de Maxwell, doncs va ser Hertz que ho va confirmar sobre els anys 65 del segle passat. Després van fer les experiències. El que passa que els científics no són més que científics, afortunadament, o sigui, no són comercials. Van dir que després de les proves de transmissió via èter, la transmissió hertziana, el senyor Hertz no va considerar que allò tingués cap aplicació pràctica, el qual li faltava aquesta, evidentment, visió comercial. Llavors va començar la ràdio, però la ràdio pràcticament, en el sentit que suposo que m'ho preguntes, que és de radiodifusió,
amb notícies, amb música...
Va començar als Estats Units sobre els anys 18-19. Les primeres transmissions de broadcasting.
1919. Anem, sí. Senyor Arellano, la televisió. Amb contingut, és a dir, doncs, amb alguna imatge, no com una experiència pionera, sinó amb continguts, on trobaríem la primera televisió amb continguts?
Bé, perquè sí, igual que ens trobem amb un precinema, hi ha una preràdio i hi ha una pretelevisió. Aquesta pretelevisió ve del 1884, quan l'alemany Paul Newkow aconsegueix, amb un disco de 30 forats amb espiral, passar una imatge d'una habitació amb una altra, amb una cèl·lula fotoelèctrica també i algú més, però per falta de més elements.
Amb unes 60 línies, crec, no? Més o menys, unes 60 de línies, 30 línies.
Per falta d'electrònica la cosa es queda parada. I ja arribem a l'any 26, quan en Bert aconsegueix, va experimentant, i amb el mateix sistema, precisament, que en Nipco, amb un disco també, i fa els primers televisors que ja passen a les cases, perquè ja es fa el televisor verd, però amb un llarg de, no sé, pocs quilòmetres, era molt, molt poqueta cosa. Però també hi ha un sistema més adelantat, però també el mateix, el disco de Nipco.
O sigui que la televisió, per tant, estem parlant de l'any 1926 amb aquest senyor, que era John Lodge Baird, que era d'origen escocès,
exacte,
i a Londres fa aquestes proves que ens esteu comentant.
Però és que mentrestant, sí, ja s'estava treballant amb el tubo de rajos catòdics, o sigui, tant en Brown, a Amèrica, com en Zorykin, el rus Zorykin, ja estaven treballant amb el tubo de rajos catòdics, que parteix del tubo de Crookes, diguéssim, quan es aconsegueix per primera vegada, el 1890, projectar una imatge amb una pantalla, la Creu de Malta, la clàssica Creu de Malta. Pues bé, ja es va lluitant. I tenen que passar pocs anys després de la televisió mecànica, que se'n deia, la de Bert.
A l'electrònica.
A l'electrònica, però, vamos, en 4 o 5 anys ja surt el tubo de rajos catòdics per la televisió.
Que sembla que aquest, diguem-ne, investigador Zorykin, d'origen rus, que treballava per la RCA, doncs a partir de l'any 1928 ja va aconseguir, diguem-ne, aquesta...
Exacte, ja estava
reproducció
lluitant
electrònica de la imatge. No?
Exacte.
Que passa, també hi havia el tema, doncs, de les guerres, un moment, diguem-ne, dins de la història també universal, difícil i conflictiu, però per tant estem parlant de que la ràdio neix 18-19 i la televisió ja una miqueta des del punt de vista electrònic, estem parlant de 28-30, sí, als Estats Units, és a dir, que no són ni de bon tros tan dispars amb el que seria, doncs, el seu naixement.
Exacte.
Altra cosa és la seva popularització i el preu dels equips i la complicació tècnica, però diguem, estem parlant, en el fons, d'un invent o de dos invents que evolucionen durant tot el segle. La primera televisió, pròpiament la que dona continguts, on la trobaríem, la primera televisió? Està inventariada? Quina seria la primera televisió?
Potser... Hi ha tres països que rivalitzen, Estats Units, Alemanya i Anglaterra. Sembla que la cosa oficial està, la inauguració oficial de la televisió està a Anglaterra l'any 36. amb la norma de 405 línies, que és la que ha perdurat fins fa no pas massa anys, fins als anys 60, final dels anys 60, que ja es va passar a les 625, que hi ha tota Europa. Els alemans també van fer moltes proves i moltes coses, i una de les primeres transmissions que es van fer Alemanya són els Jocs Olímpics, que això ha sortit a tots els mitjans d'informació, els Jocs Olímpics de l'any 36.
De l'any 36.
Es van donar per televisió Walter Brusch, que va ser l'inventor del sistema PAL, la televisió que estem disfrutant ara color. Aquest senyor era un que estava darrere una càmera en l'estadi olímpic de Berlín, filmant pues, el que feien els atletes. Això es va donar a 180 línies de definició. No sabria dir en aquest moment si allò va ser una cosa, una programació fixa ja amb un horari fixo, o va ser unes coses concretes per donar les Olimpiades com una experiència, com ara últimament s'han donat Olimpiades amb alta definició, que tampoc les hem vist amb alta definició, perquè la televisió d'alta definició no existeix encara en les nostres cases. Està laboratoris, indústries, que poden veure la televisió a mil i pico de línies, amb una qualitat que sembla el cine. Aquesta no la tenim. Però s'han donat Olimpiades, amb les últimes, s'han donat amb aquest funcionament. Llavors, clar, no puc dir en aquest moment si l'any 36 a Alemanya hi havia una programació estrictament regular. El que sí que s'havia creat a Alemanya, com que era una cosa molt escassa, diguem-ne, el televisor, el que aquí a Espanya es va fer als anys 60, que era el teleclub. Jo recordo que per televisió espanyola, cada setmana el senyor Fraga Iribarne anava amb alguna població a inaugurar un teleclub. El teleclub era una sala que hi havia en un municipi, que hi havia un parell de televisió, i la gent que no tenien capacitat econòmica per comprar-se la cara seva, se n'anaven allà a veure la televisió i fer la tertulieta i tot això. Però això a Alemanya ja existia, als anys 36 existia.
O sigui que Teleclub també, amb el pas del temps, és un canal via satèl·lit, no? Crec que és un dels canals de pagament de pel·lícules dels països de parla alemanya, però a l'estat espanyol hi havia un Teleclub amb una altra, diguem-ne, finalitat i prèvia, sí. No? El que és curiós és observar també amb dades històriques que als Estats Units, on també la televisió, a través d'aquests experiments de Zorichini i el seu equip de l'RCA, a finals dels 30, o per no dir l'any 30, sembla que hi havia 500 televisors. És a dir, que en el cas també europeu, els que deurien veure això dels Jocs Olímpics del 36 o alguna programació del 37, ara que preocupa tant les audiències, ni de bon tros haurien arribat, suposo, ni al mig miler, tampoc, no?
No, molt pocs.
Eren molt pocs. I l'evolució de la televisió arriba al punt de que ja comença la publicitat a l'any 41, que sembla que hi ha el primer anunci de televisió als Estats Units, i a partir de lo que seria la dècada dels 40, és curiós veure als Estats Units l'evolució. L'any 45 es deia que als Estats Units ja hi havia 10.000 televisors, però en 5 anys, això demostra la indústria, el que va arribar a fabricar, del 45 al 50, i es va passar uns 3 o 4 milions de receptors, i a l'època dels 60, lògicament, ja hi havia més de 35 milions. El Ferran Espunyes també volia afegir una cosa.
Sí, m'agradaria dir que Catalunya, que ha estat pionera en moltes coses tecnològiques, la ràdio, recordem que Ràdio Barcelona va ser la primera emissora comercial d'Espanya, va ser també l'escenari de les primeres demostracions públiques de televisió. Aquestes van tenir lloc a la Fira de Mostres de Barcelona l'any 1948, amb assistència del ministre d'Indústria, que llavors era el senyor José Antonio Subances. Després va venir inclús Franco per a veure aquestes proves. Va cridar extraordinàriament l'atenció, i la Fira de Mostres va ser un centre d'atracció, recordem, l'any 48, d'aquestes primeres actuacions. Com a anècdota direm que la primera artista convidada va ser Maria de los Ángeles Morales, que al seu temps era una gran cultivadora del gènere líric espanyol.
Les proves les va fer Philips Ibèrica, no?
Philips, amb circuit tancat a la Fira de Mostres, sí, i naturalment en aquell temps era blanc i negre, a base de tot naturalment de vàlvules, però no deixava de ser, doncs, a televisió amb les seves condicions completes.
I el plató estava proper a l'estand de Philips?
Sí, d'un palau a un altre de la Fira de Mostres, sí.
Sí, sobre això, en el nostre butlletí Dakar s'ha publicat recentment uns articles, com que ara ha fet 50 anys d'aquest acte, s'explica bastant arrel d'una documentació que precisament el senyor Ferran Espunyes conservava i ens la va passar en el butlletí Dakar, i vam fer una sèrie de reproduccions de lo que es va fer. Es va fer allà un programa de 10 minuts, cada mitja hora es feia un programa de 10 minuts, en el qual i es va fer tota una programació que s'assemblava actual. Hi havia informatius, hi havia entrevistes, hi havia concerts, música, hi havia programa per criatures. Enrique Fernández i Enriqueta Teixidor, dos noms molt veterans de Ràdio Barcelona, van estar allà fent de presentadors, podríem dir potser dels primers presentadors que va tenir la televisió aquí a Espanya. I això, Philips ho va organitzar-ho arrel d'interessar a les autoritats espanyoles i a les que no fossin espanyoles, perquè va ser un dels puestos on es va engegar això, a veure que la televisió era un fet, que no era una entelèquia, una cosa que era una idea, sinó que això funcionava i que es podia veure, no? Llavors van muntar unes sales, que hi havia uns aparells, i la gent, el que volia, feia cua, i estava allà als 10 minuts que durava el programa, llavors els buidaven. Bueno, resulta que en alguna ocasió la cua era 5 vegades, segons explica la crònica aquesta, era 5 vegades superior a la quantitat de gent fent cua que els que hi havia a dins.
I sembla que aquell any, el juny del 48, la Fira Internacional de Mostres va haver d'allargar, diguem-ne, la seva durada degut a aquest gran èxit de les persones que ho miraven. No? Eren receptors Philips Ibèrica de 567 línies, crec, i pantalles més o menys de 12 polzades i mitja. Però, jo una mica resseguint el que en Joan Julià porta al nostre programa, clar, parlem del 10 de juny del 48. Si estem dient que, doncs, a Anglaterra hi havia el 1926... en John Lodge Baird, que estava fent aquests experiments, als Estats Units el 1928, home, l'estat espanyol en aquella època també tenia una situació política molt tancada en si mateix, una mica com una closca d'ou tancada en si mateix, no seguia les evolucions tècniques, com sempre s'ha dit. Van passar gairebé, doncs, home, no dels experiments, però de l'època dels 30, gairebé com 18 anys, que hi havia una tradició, 12 anys, no?, podríem dir, del 36 al 48, i que aquí va haver-hi, lògicament, també la Guerra Civil Espanyola, que tot ho va embolicar, però va passar un cert temps fins que va arribar a la televisió. No hi va haver-hi ningú abans que fessi proves, ni que fos una mica per curiositat, amb algun element?
Sí, aquí, concretament a Espanya i a Catalunya i a Barcelona, concretament se n'han fet. El senyor Baguet Hermes, que és un dels cronistes oficials de la televisió d'aquest país, situa la primera l'any 34, a la sala Werner, però és que resulta que, remenant coses, i amb motiu d'aquest estudi que s'ha fet de fa 50 anys, aquesta cosa de Philips, resulta que s'ha trobat una revista radiotècnica popular que dirigia un publicista que era Agustín Riu, publicista tècnic, l'any 29 va haver un televisor, diversos televisors de disco de Nipkow a Barcelona, a motius de la fira de l'exposició de l'any 29, i aquests aparells van ser subministrats per la casa Anglo, que era un dels copropietaris de Ràdio Barcelona, el senyor Noble. Bé, llavors resulta que aquests televisors eren de la marca Pilot, un moble molt bonic, molt maco, i en el butlletí de Dakar s'ha publicat tot un estudi sobre això amb fotografies, i això rebien una emissora anglesa.
Estem parlant de l'any
29.
I es veia una emissora anglesa.
Sí, en aquell moment es veia una emissora anglesa, però esclar, aquí a Barcelona no hi havia cap. Encara que s'ha arribat a dir...
Amb quines bandes operaven?
Onda mitja i onda
curta. Sí, la televisió era a una mitjana i a una curta.
Sí, perquè anava molt poques línies i les freqüències posades en joc eren molt més baixes que les que estem acostumats ara.
O sigui que gairebé...
Estava 30, 50 línies, 60...
La televisió, ves per on, d'aquella època inicial, abastava més territori que no pas podríem dir l'actual d'UHF, ni que la qualitat fos diferent, no? Vull dir, paradoxes una mica del món de la tècnica, no?
Sí, senyor.
Any 29 i any 34, qui va ser aquest també pioner que va portar algun receptor de televisió aquí a Barcelona? D'aquesta mostra que es va fer, dèieu, a la sala...
Berner.
M'he portat aquí, Werner.
No, bueno, la sala Werner estava al carrer, a la Porta Ferrissa, estava, no sé, tu te'n recordes, em sembla que estava per allà, que era amb motiu d'una empresa que tenia un auditori, allà feien concerts, feien coses...
Al
carrer Bonsucés, sí, senyor. Bueno, resulta que, a veure, jo no sabria d'ara en aquest moment la persona que va portar això. Em sembla que va ser en Guillem García.
Bé, més aviat jo em sembla que va ser en Guinyau, que també va ser un dels fundadors de Ràdio Barcelona, les referències que tinc que va portar...
Sí, que va estar molt lligat als pioners, per tant, de Ràdio Barcelona,
sí.
No? Guinyau, en aquest cas,
a l'any
1934, amb una mostra prèvia a l'any 1929. Sembla que també després, al mateix estiu del 48, a Madrid es van fer unes altres proves, que ja van començar a transmetre toros. A Madrid, diguem-ne, ja en aquella època hi havia efervescència taurina, i que Catalunya també té una llarga tradició taurina, ni que ara és un tema, doncs, que socialment ha canviat els gustos i les preferències, i sembla que ho va fer la competència de Philips, que era precisament RCA, crec que va muntar una sèrie d'equipaments, no? Aquí tenim una fotografia que m'ensenya el senyor Gibert, no? Efectivament, primeres proves de televisió, Vista del Ruedo, con una càmera RCA, i era, en aquest cas, a la plaça de Vista Alegre de Madrid, i es podien veure les imatges en el Cercle de Belles Artes de la capital madrilenya, però sembla que hi van haver-hi bastants problemes de recepció, com totes les coses, diem-ne, pioneres, no? Però trobaríem com una programació a plató, la Fira de Barcelona i una en directe a el, en aquest cas doncs amb una plaça de braus de Madrid com és Vista Alegre. La televisió aquí a Barcelona pròpiament quan comença d'una forma ja habitual en programació regular, sí, no? Que hauria de ser des de Miramar.
Sí, la programació regular a Madrid va començar el 1956. I aquí a Barcelona va començar el 58, amb uns estudis que s'havien fet a Miramar, encara hi ha l'edifici però ara està actualment abandonat, i va tenir una vida pròpia, produccions autònomes, independentment de les connexions que es feien a Madrid. Vull assenyalar una cosa que vostè ha preguntat. Aquest interval entre, diguéssim, la comercialització i la divulgació de la televisió des dels seus inicis té una explicació, i és la Guerra Mundial. Primer, la Guerra Espanyola, naturalment, va interrompre la major part de coses, inclús el rodatge de pel·lícules, i ara s'està fent aquesta pel·lícula que se'n diu La niña de mis ojos o de tus ojos, que és precisament un episodi de les dificultats que tenia la indústria cinematogràfica espanyola per rodar i que ho havia de fer els estudis UFA de Berlín. Bé, doncs la televisió va passar el mateix, es va veure interrompuda, no solament a Espanya, sinó també a fora. I em penso que les últimes transmissions comercials van ser les dels Jocs Olímpics de Berlín, que ha anomenat el Sant Julià, i fins després la guerra no es va reprendre, i les primeres transmissions van ser, tinc entès, el casament del rei a Atenes, i després el casament del príncep Rainier i la Grace Kelly de Mònaco.
Un apunt en aquest cas interessant del que seria aquesta evolució històrica, clar, marcada per uns períodes de gran conflictivitat bèl·lica doncs, arreu del món, això és ben clar. Abans el senyor Arellano comentava que tenia la seva col·lecció un verd, fins i tot ens havíeu comentat que l'heu anat a buscar i l'havíeu comprat a Anglaterra, crec. Quin aspecte té aquest televisor que seria, podríem dir, el primer televisor que es va crear? Quin aspecte té?
Metàl·lic. No té res a veure amb els televisors d'ara, no, lògicament, ni els que van vindre després.
Pantalla quadrada, rodona...
Però la pantalleta amb un costat petita d'uns...
Però quadrada, no rodona.
No, quadrada. Quadrada. El que passa que després, amb el quadrat aquest, és el que marca la pantalla, és l'espiral de les 30 línies que tenia el disc, o 60, perdó, dels 60 forats, amb espiral, marcava la pantalla doncs, la distància entre un començament i un final i pues, era d'uns 5 centímetres, res més.
O sigui que no estem parlant d'un gran aparell, sinó que és una coseta que guieu gairebé...
És un aparell gran, però per la pantalla molt petita.
Una pantalla petiteta.
Tinc en compte que anava pues, el disc que hauria de tindre pues, mig metro, després anava la cèl·lula, la neon al darrere per anar... reflectant.
En Joan Julià abans ens recordava alguna de les marques, algunes conegudes o no conegudes, podem tornar a refrescar noms, de la producció radiofònica feta doncs, a la península Ibèrica. Alguns fabricants, deies, desconeguts, per fins i tot els col·leccionistes, recordem noms.
Bueno, tornem a llegir els noms. En Marata, en Saturno, Vialadino, Radio Ibèrica. Radio Ibèrica realment va ser la primera, va ser la que primer també va transmetre, va muntar la seva emissora promocionant-ho, ja que feia equips militars i per això inclús després no es va considerar la primera perquè no tenia autorització, no va demanar la seva autorització prescriptiva.
No diguis doncs, que era pirata, ja.
Com?
La primera emissora va ser una emissora
sí,
pirata?
Sí, va ser una emissora pirata i evidentment tots els controls d'emissió i tot li donaven els propis militars.
Bueno, marques, diem-ne, desconegudes, a part, diem-ne, d'aquesta que tu dius una mica més popular. El que seria la televisió de producció pròpiament de tot el que seria l'estat espanyol, quines marques podríem destacar? Quins serien els grans fabricants?
Els grans fabricants, Iberia, Philips, General Electric, això el senyor Gibert és el que més pot...
O sigui, estaríem parlant més aviat de sucursals de grans empreses.
Sí.
Philips és una multinacional, General Electric és una altra multinacional, no trobaríem tanta producció específica.
Iberia va ser molt pionera abans que hi hagués televisió a Espanya. Iberia ja havia desenvolupat uns prototipus d'uns televisors que l'any 54, concretament a la Fira de Mosses, en van presentar uns que no funcionaven, evidentment, o funcionaven en circuit intern en el propi estand. Diguem-ne que els primers televisors que vam veure fets en aquí, més o menys muntats en aquí, va ser Marconi, a Madrid, i Philips, que va ser el primer televisor, podríem dir, totalment nacionalitzat des del tub d'imatges, des del tub de ratxos catòlics que es feia a la planta del carrer Mèxic. Tot el televisor es feia aquí a Barcelona. O sigui, es feia més cara. Concretament, qualsevol televisor dels que fem aquí a Espanya ara està menys nacionalitzat actualment que no aquells.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí que trobaríem una cosa que ara precisament no podem trobar, ni en ràdio ni en televisió. No hi ha fabricants avui en dia a cap punt de la península Ibèrica que es dediquin a fabricar receptors ni de ràdio ni de televisió.
No, de televisió sí que se'n fan aquí, se'n fa. A veure, Sony té una planta que està enviant a tota Europa.
No, però jo dic com a empresa pròpia.
Ah, no.
Específica. No dic, ara inclús aquí es fabricaran DVDs, etc, però de grans multinacionals. Però sí, la producció pròpia ha desaparegut per complet. Se'ns acaba el temps, jo suposo que et podeu trobar també els aficionats en el món de la història de la ràdio, de la televisió, avui també ens hem volgut centrar una mica en el món de la televisió, que també tenim les col·laboracions de Xavier Paradell, de Pinzellades Tècniques, que val la pena d'escoltar també en tots els tercers programes de cada mes, que en aquesta temporada hem iniciat aquesta nova vessant amb Xavier Paradell, però això és una mica el que nosaltres intentem de transmetre, no? Valdria la pena que tot això restés ben clar, ben col·locat, doncs, en un indret on es pogués veure, escoltar, llegir, seguir aquesta evolució de la tecnologia audiovisual lligada a l'evolució de la història, com ara comentàvem, període de guerres, període, diguem-ne, d'escassesa, període d'eufòria, etc. Una mica aquest repàs, tant de casa nostra com de la història universal. Volia comentar alguna cosa i entrem amb la recta final.
Sí, una cosa final, molt curta. Assenyalar una cosa anecdòtica, que al costat de les primeres importacions i fabricacions d'aparells espanyols de televisió, una empresa de Barcelona que va tenir molt crèdit en aquell temps, que era Comercial Ràdio Bertran, del carrer Sepúlveda, va posar des dels primers moments a la venda un kit, és a dir, un conjunt de materials amb els quals els aficionats podien muntar-se el seu propi aparell. Això ho parlo per experiència personal. I llavors molta gent es va introduir en la tècnica de la televisió gràcies a la popularització que va representar aquests kits posats a l'abast de tothom.
Ben curiós, també, clar, hi havia tot aquell element de la radiotècnia, no?, del lleure i de l'aprenentatge, que era superinteressant i que potser la ràdio ho simplificava i la televisió ho complicava, no?, una mica.
Sí, jo és curiós perquè veig les coincidències que hi ha amb la ràdio i la televisió. Abans el senyor Gibert ha dit, l'amic Gibert ha dit que la televisió la va portar aquí un senyor que es deia Sant Noble, anglo-espanyola, però el curiós és que ja l'any 1898 el primer receptor transmissió de ràdio també el va importar ell i va fer proves a la Universitat de Barcelona.
Anem de seguir parlant, perquè el temps ja no ens dona per més. Recordar, en tot cas, que si algú vol visitar la col·lecció que té el senyor Francesc Arellano al Poble Nou, d'aparells de televisió, que val la pena, ho pot fer trucant a la seva botiga al telèfon 93 301 2943. Segur que trobareu més un oïdor que us truca a les properes hores. 93 301 2943 per visitar la col·lecció Arellano. I si algú vol connectar amb la CAR, a on pot escriure per rebre informació o rebre el vostre butlletí? Donem l'adreça de l'associació cultural Amics de la Ràdio de la CAR.
Sí, l'adreça nostra és a l'avinguda Jaume Morató.
Jaume Morató.
Sense número.
Sense número.
08440 Cardedeu.
08440 Cardedeu. Doncs gràcies de veritat a en Ferran Espunyes, a l'Associació Cultural Amics de la Ràdio, per estar al nostre programa, al senyor Romà Gibert, director tècnic de l'Incomunicacions, i al senyor Francesc Arellano, col·leccionista, i en Joan Julià, l'últim crit, evidentment, des del nostre programa. Tornem a insistir. Catalunya es mereix tenir, abans de que canviï el segle, un museu de les comunicacions, de la ràdio i de la televisió. Hi ha algun lloc que hauran de dir que nosaltres ens vam fer un fart de dir-ho? Esperem que sigui una realitat. Gràcies a tothom, bona nit, i gràcies a vosaltres per la vostra escolta. Fins la setmana entrant, sobretot, a banda de demanar al museu, molt bona ràdio.